L'esport del punt. El Manchester United i el Milan van oferir ahir un magnífic espectacle a l'anada d'una de les dues semifinals de la Lliga de Campions de Futbol. L'equip anglès va guanyar per 3-2, cosa que fa preveure un emocionant partit de tornada d'aquí a una setmana. I avui es pot repetir la història a Stamford Bridge. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Duel anglès per una plaça a la final de la Lliga de Campions entre dos equips, el Chelsea i el Liverpool, que tenen comptes pendents.
El Chelsea, i més concretament José Mourinho, es vol treure l'espina clavada que té amb el Liverpool i amb Rafa Benítez. Després que fa dues temporades, el Liverpool els va fer fora de la competició a les semifinals gràcies a un gol fantasma de Luis García i quan tots els pronòstics donaven favorit al Chelsea. Per acabar-ho d'adobar, el Chelsea va haver de veure com el Liverpool aixecava la Copa d'Europa després d'eliminar-los. El Liverpool ara s'aferra a la Lliga de Campions com l'únic títol que té a l'abast aquesta temporada, mentre que el Chelsea, ja campió de la Carling Cup, aspira a guanyar-ne 4. Això sí, José Mourinho té les baixes importants de Sien, Balak i Carvalho. Potser per això dona l'etiqueta de favorit al Liverpool.
No m'agrada gaire aquesta paraula. És difícil de dir, però si insisteixes que et digui quin és el favorit, et diré que en aquest moment el Liverpool és el favorit.
Mourinho fa el paper de víctima i assegura que els jugadors del Liverpool estan més frescos que els del Chelsea. El portuguès considera que aquest aspecte pot ser determinant en els dos jugadors que poden marcar les diferències al partit, Lampard per part del Chelsea, Gerrard per part del Liverpool.
Steven Gerrard no va jugar l'últim partit. Creus que Steven i Lampard estaran en les mateixes condicions per enfrontar-se avui? Crec que no serà un combat just perquè les seves condicions són diferents. Abans del partit contra el Barça, el Liverpool va estar una setmana a Portugal preparant el partit. Aquesta setmana nosaltres juguem 3 partits. In that week
we played 3 matches. El tècnic del Liverpool, Rafa Benítez, replica així Mourinho.
Estic aprenent moltes coses que no sabia. Tothom diu que són favorits, que ells estan cansats, que nosaltres tenim menys partits importants. No sé qui està interessat a explicar a tothom aquestes coses. Potser algú de l'altre equip.
Benítez té tota la plantilla en condicions i també els precedents al seu favor. Ha guanyat 3 dels 4 últims partits entre tots dos equips. El partit d'avui començarà a 8:45.
Gran partit ahir a Manchester, gran partit avui a Londres i gran partit demà a Barcelona. Els seguidors de l'Espanyol han d'omplir Montjuïc i donar un bon cop de mà al seu equip que lluita per classificar-se per a la final de la Copa de la UEFA. I a més ho fa davant d'un dels millors equips europeus com és el Werder Bremen. Marc Negre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
L'eliminatòria de quarts de final amb el Benfica li va sortir una mica cara a l'Espanyol. Luis García, Sabaleta, Javi Chica no podran jugar demà per sanció. Sabem, Marc, ja com solucionarà Ernesto Valverde aquest problema?
Ja té l'11 al cap, tot i que no l'ha fet públic. Aquest matí l'Espanyol s'ha entrenat a porta tancada i el tècnic blanquiblau ha aprovat amb l'equip que jugarà de sortida. Les baixes de Sabaleta i Xica als laterals les cobriran entre la Cruz, David García i Velasco. La de Luis García segurament permetrà veure un tandem d'atac amb Walter Pandiani i Tamudo. Precisament el capità blanquiblau, Raúl Tamudo, ha marcat fins ara en partits històrics de l'Espanyol. El gol de Murri en el títol de Copa València. L'any passat al Bernabéu també va marcar en la segona Copa contra el Saragossa. Tamudo diu que demà tornarà a ser un partit gran i llança aquest missatge per l'afició.
Me gustaría que todos los domingos fueran así, ¿no? Que la gente llenara el campo y que animara, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un jugador cuando salta al terreno de juego y ve ese ambiente se empapa y se deja llevar, ¿no? Creo que es muy bonito afrontar partidos así. Yo si fuera socio, si fuera simpatizante del Español no me lo perdería, ¿no? Porque es un partido en que el equipo va a agradecer a cada una de las personas el que vaya al campo y que anime con todas sus fuerzas, ¿no?
El davanter de l'Espanyol reconeix que està impacient perquè arribi al partit de demà i reclama humilitat i treball per plantar cara al Werder Bremen, a qui considera el gran favorit.
Es un equipo grande en Alemania, está luchando por la Liga, está en semifinales de UEFA y está jugando Champions, ¿no? Yo creo que es el equipo, yo creo que favorito, ¿no? Ya en cuartos y en octavos ya se hablaba del Werder Bremen como favorito y ahora no va a ser menos, ¿no? Sí que es cierto que nosotros llevamos una buena racha en UEFA, pero eso no significa nada y un partido malo te deja fuera, ¿no?
Tamudo es mulla a l'hora de dir un resultat per a l'anada d'aquesta semifinal. Té clar que s'ha de tenir el camp molt fred i jugar amb intel·ligència.
Seria muy bueno un 1-0, ¿no? Creo que el marcar un gol y no encajar ninguno, no vas con muchas garantías, pero sí obligas al equipo rival a tener que marcarte dos goles, ¿no?
L'equip no modifica la rutina habitual d'un partit de UEFA, tot i tractar-se d'una semifinal. Farà una sessió suau demà al matí a Montjuïc i després quedarà concentrat.
I el rival ja és aquí, el Werder Bremen. Ha arribat aquest migdia a l'aeroport del Prat i ho ha fet David acompanyant d'alguns aficionats i també del seu president, amb qui has pogut parlar una estona.
Sí, el president del Werder Bremen, Jürgen Born, ha arribat a Barcelona abans que l'equip, que ha aterrat a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia. Els jugadors de l'Espanyol han insistit els últims dies que el Werder Bremen, per potencial i experiència a Europa, és el favorit en aquesta eliminatòria. El president del Werder no hi està d'acord.
No, favoritos no somos, pero estamos jugando muy bien, tenemos confianza, estamos haciendo goles en la Bundesliga por lo menos, y venimos como cualquier equipo de buena fe y de muchas ganas.
Jürgen Born ha abandonat el seu posat seriós quan el seu equip ha sortit per la porta d'arribades de la terminal B de l'aeroport. Al capdavant, el tècnic Thomas Schaff, darrere seu els 17 jugadors que han viatjat a Barcelona. Schaff té baixes importants, no han viatjat els lesionats Metesaker, Borowski i l'ex de l'Espanyol Pierre Huome. El tècnic ha pogut recuperar això sí el defensa Schulz, que ahir ja es va entrenar amb normalitat i en principi estarà a punt per jugar demà a Montjuïc. Els jugadors de l'equip alemany, com el seu president, també rebutgen l'etiqueta de favorits. El brasiler Diego, cervell de l'equip al mig del camp, preveu un partit difícil.
Tenemos que tener cuidado, tenemos nuestros objetivos de pasar para la final y vamos a hacer de todo para que eso pueda acontecer. Yo creo que no tienen favoritos, es un juego muy difícil, un juego que los detalles van a decidir. Tenemos las mismas chances que Espanyol va a tener, entonces no hay favorito.
La plantilla del Werder Bremen s'ha allotjat en un hotel molt pròxim a l'estadi Lluís Companys, a la zona de Miramar. Amb l'equip ja han viatjat els primers aficionats, una cinquantena. La resta, però, arribarà demà i molts d'ells ho faran a través de l'aeroport de Girona amb companyies de baix cost. El club alemany va demanar 4.700 entrades, però les últimes notícies indiquen que en tornaran moltes i a Montjuïc és probable que hi hagi menys de 1.000 seguidors del Werder Bremen. Mentrestant, l'Espanyol prepara ja el mosaic pel partit. El club repartirà 30.000 cartolines blanquiblaves per formar aquest mosaic que els aficionats mostraran quan els jugadors sortin al terreny de joc.
El Werder Bremen arriba a Barcelona amb l'empenta que dona ser sublíder de la Bundesliga i amb motius per sentir-se favorit a la Copa de la UEFA. Però l'Espanyol no ha perdut cap partit d'una Copa que té més a prop que mai. Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a 9:15 del vespre, Espanyol-Werder Bremen. Partit d'anada de semifinals de la Copa de la UEFA. A Montjuïc ja fan lloc a la vitrina. Espanyol-Werder Bremen. Seguiu la transmissió de futbol a Catalunya Ràdio a partir d'un 9:15 amb David Clopés i Marc Negre.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
16 anys, 7 mesos i 26 dies. Aquesta és l'edat amb què ha debutat amb el primer equip del Barça un jugador a qui es preveu un gran futur. Tothom al futbol base diu meravelles d'ell. Un jugador nascut a Linyola, tot i que amb un nom poc català. Un jugador que no va tenir prou de debutar, ho va fer ahir a Egipte, sinó que a més va marcar un gol. El nostre enviat especial al Caire, Xavi Campos, ens acosta la figura del jove Bojan Krkić.
Bona tarda. És el protagonista del viatge del Barça a Egipte. Bojan Krkić torna del Caire després de debutar amb el primer equip i fer el que tothom espera d'ell, marcar un gol el dia de la seva estrena. El seu gol, al minut 25, després de definir amb molta classe un 1 contra 1 davant el porter egipci, el situa com el segon golejador més jove de la història del Barça, només per darrere de Paulino Alcántara. Amb 16 anys, Bojan és el quart jugador més jove de la història en debutar amb el primer equip blaugrana. L'altre, el noi de Linyola, perquè Krkić va néixer al mateix poble que Josep Maria Fuster, vol tocar de peus a terra tot i aquest esplèndid debut amb l'equip de Raica.
Sí, la veritat és que estic molt content, primer que tot, per haver debutat amb el primer equip del Barça, que és un somni pues, fet realitat i bueno, pues, amb l'ajuda del gol, no? Però, bueno, ara s'ha de mirar de cara endavant i anar a poc, que només tinc 7 anys i mica en mica.
Bojan va jugar tota la primera part en l'amistós del Barça contra l'Al Ahly. Els seus pares el van voler acompanyar des de la graderia de l'Estadi Nacional del Caire. El primer jugador en felicitar-lo després del seu gol durant el descans va ser Eidur Gudjonsen. I amb els jugadors del primer equip que més tracte ha tingut aquests dies han estat amb Andrés Iniesta i amb Víctor Valdés. Javier Saviola va ser el jugador que li va donar la passada de gol.
La verdad que todos estamos muy felices por él, porque es un chico que realmente viene prometiendo mucho, y haber marcado hoy, tratar de que nosotros lo hemos podido ayudar. Siempre bueno, ¿no?, cuando viene alguien de abajo y tiene predisposición, la verdad que nosotros nos pone muy feliz.
També els tècnics han observat amb satisfacció la irrupció de la figura de Bojan Krkić. Fran Rijkaard s'ha hagut de rendir al seu talent golejador.
Sí, yo creo que estamos felices porque es otra vez un gran talento, aún muy joven, pero se ve que tiene la calidad, que tiene la clase, y esto es una buena cosa para el Barça y hay que felicitar al jugador.
Per tal de viatjar amb el Barça a Egipte i poder debutar amb el primer equip, Bojan va ajornar la concentració amb la selecció espanyola sub-17, que en els pròxims dies ha de jugar l'europeu. Ara ajornarà uns quants dies més el seu viatge a Madrid per tal d'ajudar aquest diumenge al filial que juga contra el València B bona part de les seves opcions de permanència a la segona divisió B. Si el volen veure en directe, passin aquest cap de setmana pel Miniestadi. Jugarà Bojan Krkić.
8 minuts i seran les 3 de la tarda. És la crònica de Xavi Campos. Hem de dir que el president del Barça, Joan Laporta, assisteix avui a la jornada del torneig Godó de tenis, i en aquest escenari ha parlat també de Bojan Krkić.
M'ha agradat moltíssim, i a més em vaig alegrar molt especialment per ell, per la seva família, perquè veritablement és un jugador que hem confiat, doncs, durant molts anys amb ell. S'està treballant molt bé el futbol base amb jugadors com en Bojan. A més, ell també em consta que ha tingut un compromís amb el Barça molt gran, i per tant em vaig alegrar molt ahir de que debutés, de que fes el gol per ell i pels seus pares.
I ara a l'Esport del Punt ens volem acostar a un altre protagonista de l'actualitat esportiva. Des de fa unes hores, Xavier Salvador és el nou president del Consell d'Administració del Nàstic. Marxem cap a Tarragona per saber quin pot ser el camí per on conduirà el Club Grana els pròxims anys. Catalunya Ràdio, Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Xavier Salvador té 39 anys i és agent immobiliari i té una llarga trajectòria dins del món polític de les comarques de Tarragona, on ha estat tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell i va presidir també el Centre d'Iniciatives i Turisme de la capital del Baix Penedès. Viu precisament al Vendrell i acumula també molta experiència en la gestió esportiva, ja que és vicepresident econòmic del Noia Freixenet i és president de l'Associació de Clubs de l'Hockey Lliga. Amb tot això, aquest matí ha fet la seva presentació oficial com a nou president del Gimnàstic de Tarragona i ha dit que el seu estil serà diferent al de l'anterior president Josep Maria Andreu.
Nosaltres seguirem en la mateixa línia. Quan dic és amb la manera de fer, amb el tarannà intern. Alguna cosa hem de canviar, però és que no sabem, o sigui, definidament no sabem encara quins seran els canvis generals que farem. El que sí que volem fer és donar-li un altre tarannà. A veure, l'anterior president era d'una forma, jo en tinc un altre, els consellers són diferents, i això el que volem fer és donar-li un altre tipus d'estil, però quan dic estil no vol dir trencar, ni molt menys.
Des del punt de vista esportiu, ha assegurat que el que pretén aquest consell és que el Nàstic no es converteixi en un equip ascensor i que no hi haurà polèmica amb la construcció del nou estadi a la zona de Camp Clar.
La gestió nostra no ha de ser pas preocupar-nos d'aquest tema excessivament. O sigui, de moment el camp està on està, i això no vol dir que hi puguin haver gestions paral·leles per intentar millorar, però sempre és del punt de vista de portar noves coses, i no fer ser contrari a una posició, sinó d'anar a portar noves gestions, i el camp ja està on està. I una altra cosa és que nosaltres o possiblement hi hagi persones dintre del Consell que ens vulguin aportar noves idees o altres maneres de fer, però en principi el tema del camp jo crec que està més que aclarit.
La plantilla ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar el partit aquest diumenge al nou estadi contra el Villarreal.
Però que bé cuines.
No, i ara? Tot el mèrit és dels ingredients. Són uns productes frescos de qualitat i tot surt boníssim.
I el preu?
Doncs amb les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés estalviaràs. Fixa't.
Cuixes de pollastre de pagès per a la brasa Duc d'Empordà, 4,75 euros al quilo.
Per qualitat, garantia i per preu, productes frescos al supermercat del Corte Inglés.
No et conformis amb menys.
I també a Supercor.
I ara, com cada dia d'aquesta setmana, entrem a les instal·lacions del Club Tenis Barcelona per viure en directe el torneig Godó de tenis. Avui, tercera jornada, amb el debut dels principals favorits, com ara Rafael Nadal o Nicolai Davidenko. Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bon dia.
Hola, bon dia.
Davidenko ja ha debutat, Nadal ho farà d'aquí una estona, i ara el protagonisme a la pista central és o era per Fèlix Mantilla i Carles Mollà.
Doncs continua sent protagonisme per ells, Fèlix Mantilla i Carles Mollà. Mollà és a punt de guanyar el partit, de fet el guanyarà ell, no té solució. Mantilla està acabant com un autèntic gladiador, no té físic, s'ha trencat, està aguantant perquè és l'últim joc, ha fet resta desguanyadores, dues de revés i una de dreta, que s'hi dona el marcador 15-40 a favor seu, però Mollà domina 5-2 en aquest tercer set. És un partit dramàtic, un partit en el que tots dos jugadors, especialment Mantilla, han arribat al límit de les seves forces. Ara mateix un eix de Mollà situa el marcador 30-40, Mollà a 3 punts de guanyar el partit i classificar-se per jugar la ronda de vuitens de final, on l'espera l'argentí David Nalbandian. Hem de destacar que Davidenko s'enfrontarà a Volandri. Volandri avui ha eliminat Nicolás Almagro i que més tard ha de jugar Rafa Nadal, camí de la seva 68a victòria consecutiva contra el belga Christoph Bliegen, el que ja va guanyar la setmana passada a Monte Carlo per un doble 6-1.
Gràcies, Jaume Boix. Bona tarda.
Bona tarda.
El següent protagonista del programa és Andreu Vivó, l'únic gimnasta català que participarà a partir de demà als campionats d'Europa que es disputen a Amsterdam. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un campionat que pot ser el primer pas del camí que ha de conduir Andreu Vivó cap als Jocs Olímpics de Pequín.
Els resultats d'aquest europeu no classifiquen pels Jocs Olímpics, però sí que són una bona referència pel Mundial d'Stuttgart, que és on es decidiran els equips que aniran a Pequín, com explica Andreu Vivó.
És un preparatori pel Mundial, ja que tenim el campionat del món al setembre, que és el classificatori per l'Olimpiada, i és doncs estar a un bon nivell doncs, com perquè el seleccionador doncs, comenci a comptar doncs, amb mi per campionat del món, ja que seria la tercera Olimpiada doncs, que estem classificant. No?
Andreu Vivó és el gimnasta més veterà de l'equip espanyol masculí que té com a principal opció l'àmbit individual el madrileny Rafa Martínez. Defensa el títol aconseguit fa 2 anys al concurs general. Abans d'anar-se'n cap a Amsterdam ja ha advertit però que serà complicat repetir triomf i que l'objectiu és acabar entre els 5 primers. Andreu Vivó espera poder ser finalista a les paral·leles.
Encara em falta introduir algun element nou perquè quan ve el codi de puntuació doncs encara no és suficient, no?, la nota de partida, i llavors, doncs, bueno, per entrar a la final ja ho veig possible. El que passa que, bueno, llavors, per lluitar cap endavant, un cop ets a la final mai es pot dir res, no?, però vull dir, jo crec que és una de les proves que tinc millor a nivell de seguretat, perquè és un exercici que ja feia abans, no?
L'equip masculí començarà a competir divendres a les rondes classificatòries tant pel concurs general com per aparells. Les finals seran dissabte i diumenge. Serà el primer europeu en què s'utilitzarà el nou sistema de puntuació que ja es va aplicar al Mundial de l'any passat a Dinamarca. L'equip espanyol masculí el formen 6 gimnastes i el femení 3 i destaca la baixa d'Helénica de Simone i la presència de Patricia Moreno, bronze en terra als Jocs d'Atenes.
Més coses, avui es disputen 3 partits de la Lliga ACB, tot i que de jornades diferents. A partir de 8:45 la Casballo juga a la pista del Lagunaro, el partit que es va ajornar per la disputa de la final de la Copa FIBA. Tomàs Llebre.
La Casballo Girona té aquest vespre a partir de 8:45 a la pista de Lagunaro Bilbao el seu partit pendent de la 29a jornada de la Lliga ACB, el que es va haver d'ajornar per coincidència amb la final a 4 de la FIBA Cup, la competició europea que l'equip gironí ha guanyat. El jugador de la Casballo Girona, Fernando Sanemeterio, ens fa aquesta valoració del partit.
Pues yo creo que va a ser un partido igualado y disputado hasta el final, ¿no? En el que ellos no tienen ninguna presión, están salvados, el objetivo está cumplido, juegan para disfrutar, para hacer disfrutar a la afición y así, bueno, pues contra el Barça les sacaron del campo, ¿no? Entonces tenemos que saber que va a ser complicado, que tenemos que salir muy centrados y sobre todo defender a sus tiradores, ¿no? Que es donde hacen ellos mucho daño, sobre todo en su casa.
Amb una victòria en aquest partit, la Casballo Girona, que passi el que passi, mantindrà la 5a posició a la classificació, igualarà el balanç del DKB Joventut, que és l'equip que el precedeix, i tindrà 2 victòries de marge sobre el Gran Canària, que és el seu perseguidor més immediat, i també el seu pròxim rival.
A l'NBA continuem parlant de bàsquet. Hem de dir que aquesta matinada Toronto ha guanyat els Nets per 89-83 el segon partit del playoff de conferències. Els Raptors han empatat la sèrie a 1 victòria. Calderón ha fet 8 punts. Destaca també la derrota de Miami contra els Bulls per 107-89. 2-0 per l'equip de Chicago. Recordem que Miami és l'actual campió. Ho deixem aquí. Tornarem demà. Bona tarda a tothom.